Era màgic. Ho tenia tots dins del seu cap i quan ho plasmava sobre el paper, cobrava vida. Un dia va pensar que amb la càmera passaria el mateix. La va col·locar davant d'un bon paisatge i va apretar el botó de gravar. Però no va passar res. Així que va tornar a escriure. I la màgia també es va desfer. El personatge es va revelar, se li va encarar i li va dir que no pensava prendre una decisió tan estúpida com la que acabava d'escriure. La pluja que ell havia descrit, que se sentia com un estrèpit, es va aturar i va començar a filtrar-se la llum del sol a través de les escletxes de la persiana. Tot se'n va anar en orris. Així que va decidir posar els programes de xafarderies de la televisió i abandonar-se per sempre.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. El 2021 comença a esgotar-se i també ho fan els esdeveniments de gènere, que aviat entraran en letàrgia fins que arribi la primavera. Avui parlarem de dos dels clàssics d'aquestes dates, el Festival de Cinema de Terror de Girona, Cucullona't, que acaba de fer la seva 11a edició, i les Jornades Solidàries Ajudar Jugando, que han tornat a omplir les cotxeres de Sants per una bona causa. En tots dos casos, us acostarem declaracions i entrevistes de les persones implicades en els dos certàmens. Però també ens posarem creatius, i els experts en la matèria us donaran bons consells per rodar una pel·lícula low cost sense morir en l'intent i per escriure relats de gènere fantàstic. En Marc Fàbregas ens explicarà els trucs sobre el rodatge i promoció d'un film amb pocs recursos, mentre que els consells literaris els rebrem de la mà de les escriptores Cristina Fernández Cubas, Samantha Sheulin i Ariadna Castellarnau. És el que donarà de si el 8è Quimèric d'aquesta 6a temporada que fem possible amb l'Iker Mons i la Marina Tovella a la producció i el Roger Benet a les vies de so.
Quimèric als festivals.
I comencem el programa d'avui fent crònica de la Cucullona, d'aquest certamen de terror de Girona, que va tenir lloc del 3 al 12 de desembre a cavall entre els cinemes Albéniz, Plaza i els Trufó de Girona. Concretament s'ha fet la 11a edició i és la segona marcada per aquest context pandèmic. Iker Mons, benvingut al Quimèric, què tal?
Hola, com estàs? Molt bé.
Tenies ganes d'anar a la Cucullona't, que jo ho sé, però al final vaig dir, a veure, que m'han convidat a presentar la Cluenda, per tant, hi he d'anar jo, sap greu.
Ho sento. Bueno, és el que hi ha.
Un altre dia igual hi vas tu, cap problema.
Vale, gràcies. Molt considerada,
Et diré que et vas perdre una molt bona sessió i vaig estar concretament a la de dissabte, aquesta...
Això, fica el dit, fica el dit.
Entrega de premis, no?, de tots els diferents concursos que es feien. I sembla que es va recuperant el que és l'ambient prepandèmia. Uh-huh. Sí, l'any passat hi havia doncs, aquesta distància entre seient i seient, no? Les mascaretes, tot plegat. Aquest any el cinema estava pràcticament ple. Oh. Sí, hi havia potser 5 o 6 cadires buides només.
Vale,
famílies completes i un ambient molt, molt xulo. Vull dir, es notava que hi havia ganes de festival, hi havia ganes de riure.
Bueno, de moment és veritat que es nota que ja comencen a ser tots els festivals ja obliden aquesta part impersonal de la pandèmia i estem recuperant aquesta nova normalitat.
Ho estem passant millor.
Sí, ho estem passant millor, exacte.
En general, no? En aquest cas, hi havia bastants concursos perquè se n'han incorporat un parell de nous.
Ah. Oh.
Hi ha el clàssic de sempre, que és la Cucu Express, que consisteix en que la gent s'apunta, els hi diuen dos ítems que han de complir i llavors tenen 24 hores per rodar un curt amb aquells dos ítems... Aquest any era, el cur havia de tenir una lupa,
vale,
i la frase, que no, aguanta'm el cubata. L'any passat hi havia d'haver paper de vàter i el tema pandèmia pel mig.
Vale.
Jo aquest any, quan vaig veure el del cubata, vaig dir, ostres, això, a veure, promet molt.
Sujeta'm la lupa. Exacte. I el cubata.
Després en parlarem. I també hi havia, com a novetat, el concurs de vinyetes còmiques, que sí, això és una cosa que no s'havia fet mai i ha tingut molt bona acollida. I també a tot això li sumem el concurs de llargmetratges, perquè aquest festival sempre havia estat centrat només en curts.
I fan novetat aquest any.
Clar, aquest any han dit anem a projectar pel·lícules i entren a concurs.
Toma ja.
I així, doncs clar, hi ha un palmarès enorme, que ja t'aviso que repassarem molt per sobre, perquè com que no he vist els curts, o sigui, he vist els de la Cucu Express, però no he vist ni els curts ni les pel·lícules de la resta, perquè pujar sí, a Girona tota una setmana era com una mica inviable amb la meva agenda. Però bé, que consti, no?, que hi ha hagut aquest moviment.
Haver-me enviat a mi. Ah.
El que va passar una bola de l'oeste. Comencem per la Coco Express, faré veure que no he sentit aquest comentari, no?
Que mala persona.
S'hi van apuntar 18 grups de gent disposada a fer curs i finalment en van entregar 15. Per tant, doncs mira, al final van arribar tots a la criba final bastanta gent, no? I he de dir que la qualitat va ser molt, molt bona. Els temes molt variats. O sigui, no t'ho pots ni imaginar. O sigui, la gent fa unes coses que al·lucines. Des de molt d'humor, a molts guinyos, moltes picades d'ullet de gent que veiem molt de terror clàssic i, ostres, això és el final de l'escalera, ostres, això és el nàufrago, això, no? I vas veient i vas dient. Sí. A curs, doncs, amb efectes especials, curs de terror, pur i dur... O sigui, una gran varietat per tots els gustos. Els guanyadors van ser el millor curt, un dissabte qualsevol, de les cases de Grover, que és una típica escena familiar de diverses parelles amb fills, no? Menjant amb una tauleta d'aquestes de dominguero.
Això no pot sortir bé mai.
I als nens se'ls en va una pilota amb una casa que diuen que és la casa de la bruixa.
Ai.
I a partir d'aquí doncs, ja hi ha els diferents esdeveniments. A veure, a mi personalment no és el curt que em va agradar més, perquè potser a nivell tècnic no era el que estava millor fet. Però la idea és bona i al final doncs fa gràcia. Llavors dius, bueno, entenc que tampoc es pot ser nivell pro tot arreu. Però vaja. El segon premi va ser pel curt de Hijas a Madres, de l'Israel Marzano, que l'any passat ja havia guanyat un premi en el Coco Express. I va d'un context pandèmic, bueno, una pandèmia més xunga, ja quasi zombificada, no? Diguéssim,
sí,
que qui
ostres.
Té la Covid ja és en una altra etapa i ja et converteixes mig zombi.
Lo que faltava.
I clar, la filla, la seva mare s'ha convertit en aquesta mena de zombi i està d'ella fins als pebrots. Intenta matar-la, no? I clar, la mare fa un papelón, o sigui, jo per mi, top, aquesta dona, d'aquí als Oscars. O sigui, boníssima, boníssima. La típica maruja aconseguida allà. Bueno, va encantar. Precisament va poder parlar amb el director, amb l'Israel, i amb la mare, amb la Natel Arcón.
Encara aquest any ha sigut més inesperat perquè érem més curts a competició. El nivell m'ha semblat molt bo, molt bo. Ja t'he dit, t'ho he comentat abans, que hi ha algun curt que m'ha sorprès que no hagués guanyat premi perquè estava molt i molt bé. La idea va sorgir de forma espontània mentre treballava, perquè jo sabia que tenia unes noies, aquesta noia i l'altra noia, que és la Marta, disposades a fer un curt amb mi per la Coco Express. El que no tenia ni idea és de què fer. De la narrativa al curt, el guió, la idea, no tenia res. I de sobte només vaig pensar en elles i me va venir la idea al cap. Què faria una filla que s'ha enfrontat al difícil repte de carregar-se la seva mare perquè està infectada i és més insuportable del que ja era abans.
Era una passada, perquè és que no es pixaven de riure, I clar, quan lo fèiem al balcó, pues hi havia uns que estaven en un bar i se pensaven que hi havia una dona que cridava de veritat, no? I li deia una a l'altra, escolta, truquem a la policia que hi ha una dona que l'estan maltratant i oi, a veure si li fan algo. I passava la sogra de l'Israel, però ella diu, no, tranquilos, que és que estan gravando algo. Menos mal, perquè si no hagués vingut a la policia, segur, perquè aquells tios estaven, perquè estaven maltratant una dona i era jo la que cridava.
Ha estat una bona experiència?
Ui, m'ha encantat. Jo l'any que ve torno, si aquest me vol.
Jo ja li he dit que, vull dir, ja començo a pensar alguna cosa per ella, perquè té fusta.
Seguim amb el palmarès.
I tant que té fusta.
T'ha agradat, no?
Tant.
Doncs si veiessis el curt ja veuries. Brutal, Es va posar el públic a la butxaca. Anem al tercer premi del Coco Express. És per al Cap Blanc del Paul Jones, que el Paul Jones també va guanyar un altre premi l'any passat i sí. Va ser una història bastant curiosa. Em costa una mica d'explicar-la sense fer spoilers, però podríem dir que a través de la lupa veus una realitat que no la veus amb els ulls. Entre elles, doncs, un personatge que s'està acostant a tu amb males intencions.
Bueno, això sempre passa. I veig que hi ha una menció especial.
Sí, precisament ens va fer molta il·lusió aquesta menció especial. Oh. És per Revelacions 2, de l'Albert Portal. L'any passat hi havia un curt que estava corradíssim a nivell d'efectes especials, amb una nau espacial brutal sobrevolant aquí al terrat del protagonista. I aquest any han fet la segona part.
Vale.
I se l'han currat molt. És un d'aquests humorístics, Vull dir, és de broma totalment. He d'anar a defensar la meva mare perquè han vingut els extraterrestres a conquistar-nos i quan vas allà, la mare ja s'ha ocupat dels extraterrestres, diguéssim. Quin caràcter que tenim algunes dones, Déu-n'hi-do, Ja m'incloc, perquè si jo veig un extraterrestre
o
acaba
mares.
Igual que aquell o pitjor,
O mares directament,
I tant. I pel que fa a les tires còmiques, el primer premi va ser per l'Andreu García, que es fa dir Fifu, i vam poder parlar amb ell i va reivindicar sobretot el paper de la cultura en les nostres vides.
Vaig bàsicament presentar tres, i era molt d'humor negre, una mica polític, que no és la vinyeta que ha sortit quan les han tret, però bueno, una mica de terror, de Gremlins, de Hellraiser i tal.
I què t'ha semblat la iniciativa? Perquè és el primer any que obren aquesta categoria.
Sí, no, està molt bé, perquè sempre està bé obrir més opcions, perquè a veure, si al final hem après alguna cosa del confinament o tot això, és que la cultura és important. Vull dir, no és només el cinema, no és... O sigui, quan estàvem tancats, si haguéssim estat sense llibres, sense còmics, sense pel·lícules, jo no sé de què s'hauria liat. Llavors, hem de recolzar la cultura.
T'has volgut reivindicar més el gènere fantàstic i, a més, el terror clàssic.
Sí, bàsicament sí, perquè tinc una edat.
Tinc una... menys com la meva, crec.
No, home, no, tu ets més jove, no cal res. No, llavors, clar, llavors quines referències tinc? El terror dels 80. Molt de slasher, molt de gremlins, que té la seva gràcia, perquè per nosaltres eren pel·lis de riure i ara són pel·lis de por pels nens, que és de, a veure, ho fèiem malament. Però, bueno, hem sortit com he sortit.
L'any que ve tornes a participar?
Oh, i tant que sí.
El segon premi va ser per al Miquel Casals i el tercer premi per la Marta Valdivia i el Juan Silva. La Marta Valdivia ens va explicar de què anava la seva tira còmica.
Anava de, diguem, de terror però d'amor, no? D'un conquistar una dona a través de premis de terror, de pel·lis de terror.
Com has tingut aquesta idea?
Perquè m'agraden molt les pel·lis de terror i mira.
El mètode de seducció vindria a ser...
Sí, en plan ironia, òbviament.
Què t'ha semblat que s'hagi creat aquesta nova categoria?
Molt original, la veritat, i molt contenta d'haver-ho guanyat el premi perquè no m'ho esperava per res.
I pel que fa a la resta de categories del palmarès, les repassem molt per sobre. Llargmetratges, millor llargmetratge per APPs, que és una pel·lícula coral xilena, de Sandra Arriaga, Camilo León, el Lucio Rojas i el José Miguel Zúñiga. Va portar molta cachondeo perquè el Lucio va enviar un vídeo d'agraïment i podríem dir que no va ajudar a trencar aquell tòpic de que els sud-americans s'enrotllen molt. Sí, va ser... La gent va començar a riure en plan, però Lucio, calla-t'hi ja, no? I clar, el tio, com que és un vídeo, no s'entera. I clar, al final, et juro que vaig pujar a l'escenari que se'm queien les llàgrimes de riure. I per últim va haver un premi especial del jurat de Mi Adorado Monster de Víctor Matellano. Pel que fa als curts, el millor curtmetratge ha sigut per Jamelín, de Sílvia Conesa, el segon premi per Spy Glass, de Javi Prada, el públic va premiar Punto de Giro, d'Ainhoa Menéndez, també va haver una menció al millor actor, l'Alejandre Jordà, pel Bosc de la Quimera, que precisament és un actor amb síndrome de Down, i va venir a recollir el premi, no vam poder parlar amb ell, perquè se'ns va escapar, bàsicament ja heu vist com una mica el soroll, no?, que sentim de fons en el moment d'entrevista. Llavors, una menció a millor actriu, a Nera Elizalde, per Hikikomori, una menció a millor curt, per Ogro, d'Herminio Cardiel, una menció a la millor idea, per Inhumano, d'Íñigo Hacha, no vegis
les que hi ha. I no m'ho diguis, una menció...
Una menció especial del jurat, el Nadal toca fusta, de Max Calavera, que vindria a ser una reivindicació del tema del tio. Bueno, ja has vist, un munt de premis, un munt de premiats...
Home, hi havia molta qualitat perquè hi havia moltes mencions.
Exacte. Clar. I també va haver un premi honorífic que es va donar... No t'ho perdis, eh? Aquest hi és cada any, eh? Que és els directors del festival decideixen reconèixer alguna entitat, alguna persona que ha fet alguna cosa o pel festival o pel gènere. I en aquest cas es va donar la Marató de Cotxeres de Sants, que porta 33 edicions a l'esquena. Vam poder parlar amb dos dels integrants de l'organització, el Jordi i la Meritxell.
La veritat que estem molt contents i bueno, sí, molt contents que s'hagi donat aquest premi i haguem pogut vindre aquí a rebre'l i estar una estona amb la cocollona.
Sí, hem de tenir en compte que durant 33 anys hem gairebé ha sigut una organització d'aficionats. Crec que hem assolit expectatives i podem continuar endavant.
Creieu que també aquest tipus de premis us poden donar a conèixer gent que potser baixa menys a Barcelona o que no us coneix o que potser va a un altre tipus de festivals?
Sí, i tant, i tant.
Quan parlem del nostre festival, parleu de Barcelona, però és un festival de barri, d'un districte petit, que és el de Sants, no tota la gran ciutat. Llavors, és poc conegut per això.
I jo crec que ens ajudarà molt, això. Bueno, i és molt bona propaganda.
Jo crec que també. Moltíssimes gràcies. Estem molt contents.
I per últim, per fer balanç d'aquesta 11a edició de la Cocollona, et vam poder parlar amb el seu codirector, Callahan Ruiz.
Continuem encara amb el context aquest de pandèmia i es nota, la gent... li costa tornar a la sala de cinema. El que passa que nosaltres estem arrossegant ja una sèrie de factors que no només són atribuïbles a la pandèmia, no? Per exemple, el tema de les plataformes digitals, que ja fa temps que està portant cua, això sumat a la pandèmia, sí que nosaltres estem trobant que el públic cada vegada s'està acomodant més. Li costa més d'arrossegar-lo cap a la sala de cinema, i tampoc acaba d'entendre que no fem ni oferim un tipus de cinema que poden trobar a la plataforma digital. És un cinema que pràcticament és de circuit, de festival. Molts són autors que comencen o que estan començant a mostrar les seves actituds i el seu talent, i és una cosa que realment últimament ens costa de fer entendre, que també és una mica una paradoxa, perquè portem uns anys i de fet el missatge ja hauria d'estar ben après. Però sí que és veritat que s'han alineat aquests factors, que són la pandèmia, les plataformes digitals, i que a Girona el públic sempre ha estat un públic... Estic intentant mesurar... Sí, un públic difícil, eh? I això ho estem notant, realment ho estem notant. Tenim sessions que són amb molta afluència de públic. Per exemple, aquesta última està demostrat que sí, perquè a més venen molts concursants que venen a veure quin és el resultat del seu treball. Però després hi ha les sessions que són les més ordinàries, de curtmetratges que venen de fora, no? De fora d'aquí, de Catalunya, de l'estat espanyol, que és una oportunitat per veure els cineastes que de gènere i de terror que venen de fora. Doncs això sí que ens estem trobant una mica de dificultat. Llavors, bueno, estem en una fase de, jo crec que de reflexió, més que mai. L'any passat vam fer 10 anys, tampoc el vam arribar a celebrar com podríem haver celebrat, pel tema de... va ser l'any zero pràcticament de la pandèmia, i aquest any que no l'hem acabat de superar, però sí que se'ns autoexigeix una reflexió a nivell interna per veure com podem recuperar el públic.
L'entrevista. I no deixem el cinema, perquè fer una pel·lícula és cada cop més fàcil a nivell tècnic, però no ho és tant si no es compta amb importants recursos econòmics al darrere. El cineasta Marc Fàbregas és molt conscient d'això, i després de rodar dues pel·lícules low cost ha començat a compartir la seva experiència i assessorar les persones que, com ell, volen que les seves obres arribin als espectadors. Ja ho va fer just fa un any amb la publicació del llibre Com hacer películas y no odiar el cine, però també ha fet xerrades sobre aquesta qüestió. Vam poder parlar amb ell després de la masterclass que va oferir el Fanboy, i li vam preguntar què hem de tenir en compte si volem fer una pel·lícula low cost. Preneu nota. Marc Fàbregas, benvingut al Quimèric.
Moltes gràcies.
Primer de tot, una pregunta per aclarir una mica l'audiència. Fer cine low cost és una decisió purament econòmica, o també és una decisió de principis, o moral, o de voler fer un cine diferent?
Econòmica total. És així. Vull dir, per molt que la gent, doncs, digui... Bueno, hi hagi directors que no, que se sentin a gust, pues, amb poc equip, amb poca gent, i després pocs actors, jo sempre ho he dit, ho he fet per necessitat, perquè no he pogut fer-ho d'una altra manera, i ho intento. Intento aixecar projectes una mica més grans i amb més múscul, però de moment, pues, no puc, i mentre no puc, doncs de moment vaig fent aquests projectes petits amb l'intenció d'anar pujant a poc a poc graons i fer-los una mica millor.
Tot i que sigui low cost, hi han d'haver uns recursos. Quins diries que són els mínims que has de tenir per fer una pel·lícula? O sigui, si ara hi ha una persona que ens està escoltant que diu vull fer una pel·lícula, què has de tenir, sí o sí?
Una mica material tècnic. O sigui, que això és bàsic, no? per tant d'imatge com de so. Vull dir, les dues coses són molt importants. Que ara els lloguers, hi ha moltes empreses, i és relativament fàcil. Ja no dic de compra, que també, però si no de lloguer, és molt senzill i pots trobar per pocs dies, inclús una setmana o una mica més, que et facin preus especials. I a part, molta gent, moltes d'aquestes petites, jo què sé, 16-9, pas que vídeo, vull dir que et recolzen, val? Vull dir que sí que si ens dius, hòstia, no tinc tant i tal, doncs ho fan. I després també partides una mica doncs, per el que és la pròpia producció, doncs, necessites vestuari o atrezzo, o qualsevol tipus d'utensili dels props que es diuen, i després també, clar, aquest equip s'ha de cuidar, ha de menjar, doncs, bueno, si cas que facin nit, doncs, necessites tenir preveure-ho això, no es ficaràs tots allà al ras o en una comuna, no, has de... I finalment el transport, doncs, també, i doncs, clar, són coses que s'han de tenir present i tot puja.
Aquest tema que comentaves últim, no? Dietes, transport, allotjament, això diries que és el que sempre cau en l'oblit, no? El que s'acaba salvant una mica perquè tinc una mica no sé què, o la meva mare ens farà uns macarrons...
Sí i no, perquè és el que deia el company, el Lugo, no? que com a mínim, ja que la gent no cobra i col·labora, com a mínim, que mengi bé, no? A veure, tampoc no els hi fotràs aquí unes paelles i tampoc això, que un dia podia ser. Un dia podia ser, bueno, entenem que no cada dia menjarem així, no? Però bueno, doncs jo sé que, per exemple, en un dels rodatges doncs menjàvem, per exemple, dies diferents, però algun dia el nostrum, i vull dir, bueno, doncs és intentar parlar amb la casa, que et faci algun preu especial per volum de gent, bueno, doncs tasques de producció, que aquí és té molta importància la figura del productor, que és el que ho ha de moure això una mica.
També es parla molt de la figura del director, no? Un director d'una pel·lícula low cost ha d'estar amb tot i ha de saber fer de tot. Això, un està preparat per fer-ho o quines són les coses que costa més com a director de que no se t'escapi res?
Bueno, estar amb tot no vol dir saber fer de tot. Val? Sí que has de tenir una mica de coneixements de cada una de les àrees, tenir una mica d'idea de com vols el so, com vols la fotografia, els actors, com vols l'espai, doncs tot el tema, doncs, el que deia, com a trets, on vols les coses, doncs això has de tenir una mica d'idea de com ho vols, no? Bueno, per el que tens tu al cap, perquè també ets el guionista, val? Que això no ho hem dit, però també ets el guionista, llavors clar, això ho has de tenir present, no? Vull dir, és important tenir-ho al cap, i a partir d'aquí, doncs, delegar una mica en el que puguis en cada àrea que vagin fent, però si hi ha algun problema saps que recaurà en tu i tu has de tenir una mica de coneixement, no pots aïllar-te i dir no, amb això no sé de què va i no me'n parlis, així no pots fer-ho.
Que facis una mica de tot vol dir que pots prescindir d'alguna figura?
No, precisament t'he dit això, no? Vull dir que està bé que saber una mica de tot, però has de tenir la teva persona en cada lloc, una mica, no? A cada lloc que bueno, tu et tiri el projecte quan no estàs tu et pugui fer avançar. Vull dir que si té algun problema t'ho consulti, però no estàs tu allà l'home orquestra, no? Vull dir que intentant tocar tots els instruments, no? Això s'ha d'evitar perquè punxaràs, llavors sí que punxaràs.
Abans de posar-nos a rodar, què és més important, un bon guió o un bon elenc d'actors?
Un bon guió. Bàsicament que sense un guió no tindràs bons actors, perquè no els agrada el guió. Vull dir, això també, per començar, és important. Llavors, el guió pues, t'atraurà a uns actors millors i els tindràs molt a favor. Ja els tindràs molt a favor i llavors, és bàsic. És bàsic per un guió. I després els actors probablement et milloren el guió. Si són bons, et milloren el guió. Coses que tu no has vist, coses que no t'has adonat, et donen punts de vista diferents, o registres, o situacions, o frases, etc., que faran que vegis les coses d'una altra manera i diguis, cony, doncs potser sí que és veritat, i això només ho saps si treballes també amb bons actors que tinguin experiència.
Que sàpigues ja, abans de posar-te a gravar, que serà una pel·li de low cost, fa que quan et poses a escriure el guió el facis d'una altra manera?
Sí, és impepinable, vull dir, no hi ha més, no? Vull dir que saps que segons quines coses doncs, no les podes fer, doncs això, no? Doncs accidents o temes amb que surti doncs, lluites, tot això, doncs saps que et portarà primer molt de temps, després efectes, que si és cas que n'hi hagin, i després un cost, clar, tot això pues va sumant. Llavors has de tenir molt present. Si ho saps i creus que ho necessites pues sí o sí a la pel·lícula, doncs curra tu i busca la manera, o aconsella't també de com fer-ho de manera que sigui bueno, la més pràctica, la que et pugui ser millor a nivell de planificació, jugar amb plans, etc. No? Buscar els recursos necessaris per trobar-ho si és necessari.
A la teva primera pel·lícula el que vas fer és fer-ho tot en un mateix espai, no? I només amb dos actors. Suposo que això també et va facilitar molt la feina, no?
Totalment. I a part era el meu pis, vull dir que també, doncs, això també ajuda. I a part, sobretot, la tenia molt planificada. O sigui que tenia un story fet, de sabia en cada moment on havia d'anar la càmera. Llavors, doncs gairebé, doncs, vam acabar cada dia bé. Només potser un dia vam quedar una mica més tard, però vam fer jornades tampoc no maratonianes, vull dir, tampoc no era res de l'altre món, o sigui que tot va anar correcte i tampoc vam tenir cap errada així que falli un molt, molt gros, allò que dius, hòstia, que aquí no jo, però bueno, és una primera pel·lícula i hi ha coses que retocaria, però en el fons estic molt content.
A la segona pel·lícula comentaves que amb dos cotxes i de nit, i has comentat un tema que m'ha semblat molt interessant, que és el tema de la burocràcia, dels permisos. Això, que com funciona? Hem de ser uns experts en fer tràmits per poder rodar?
Experts no, però sí que hem de jugar sobretot amb temps, és bàsic. Fer-ho molt de temps, perquè són coses lentes. Són coses lentes que tu prepares l'email ja i ja ho tens tot llest, però potser la resposta t'arriba d'aquí dues setmanes, has d'insistir si no t'arriba un segon email. Quan t'arriba la resposta et diu que no és la persona, que és una altra persona. Llavors, clar, tot això és lent, llavors, clar, has de preveure-ho. Jo vaig tenir, per exemple, el problema amb la carretera aquesta, que a quatre dies justos de crec, no, el llibre ho poso, crec que dos, em van dir que em buscaven una carretera, que ja me l'havien trobat, que ok, perfecte, però que tenia un cost de cada dia 400 euros. Dic, hòstia, això no vam parlar-ho. Diu, ah, no, aquí ho ha parlat. Diu, aquest, passa'm l'email que... Ah, sí, aquí ho posa, llavors res. O sigui, si no he rebut en aquest email, si no hagués parlat amb altra gent, si no hagués fet una sèrie de gestions per arribar a aquella persona, doncs potser jo, a dos dies de rodar, hagués hagut d'acabar i es hagués hagut de pagar. Perquè no tenia l'accés a rodar una altra carretera, com dius, hosti, accés a una casa o accés a una cuina, no, una carretera. Vull dir que ningú té una carretera, allò que dic, et deixo una carretera. No pot ser.
I què podria passar si rodéssim sense permisos?
Pues te la jugues a que algú et faci una trucadeta, que passi per allà, que és el que ens va passar, que bueno, pues hi havia una gossera a prop i bueno, doncs hi havia una furgoneta que suposo que portava gossos i anava cagant llets directament. Llavors ens va trobar, va frenar, vull dir, no va haver parir ni res, però bueno, es va acollonir i clar, li vam desmuntar la nit i el tio va trucar als Mossos i... Això ho creiem nosaltres, perquè va ser just que passa el tio i s'enfada i segueix, i després al cap d'una horeta venen els Mossos, dos patrulles, a veure què estava passant i què tal. I bueno, doncs aquest és el problema que et pots trobar, no? que un espontani o graves en una organització i algú faci la trucadeta, i encara que tens els permisos, però et vingui la persona, et vingui la policia local, has de treure els papers, etc. I això és temps.
I respecte a horaris, no? També, perquè aquests permisos et diuen fins a quina hora, no? Pots estar rodant?
Totalment, no pots fer sorolls, clar, ja per un rodatge silenciós no és, no? Vull dir, això per descomptat. Llavors, clar, si estàs en una organització i és de nit i, bueno, doncs que normalment és bastant silenciosa, no és com rodar potser per Barcelona o segons un lloc més cèntric, doncs, bueno, pots tenir problemes i llavors per això has de tenir tots els papers en regla, és important.
Després hi ha un altre tema que potser no pensem tant, que és un cop tens rodada la pel·lícula, la distribució, no? Comentes que això encara potser és més complicat fins i tot que poder fer la pel·lícula.
Totalment, perquè si abans el problema era fer-la, perquè tenies la pel·lícula, la càmera, era molt difícil, als anys 90, doncs, bueno, que encara no s'ha inventat el digital, encara no es treballa en digital. Ara sí, però ara, en canvi, clar, com que sí que hi ha el digital, és molt més fàcil treure producte. Llavors, clar, ara ja és com un embut. O sigui, abans era al revés, l'embut era al revés. O sigui, la part estreta eren els pocs que podien fer la pel·lícula, però un cop la feien, veien un món més ampli per poder doncs, distribuir-la. Ara és una mica al revés. Ara l'embut va al revés. d'entrada són molts, per sortida surten molts pocs. I aquest és una mica el canvi de paradigma que hi ha actualment.
I què podem fer llavors?
Bueno, és insistir i intentar doncs això, no? Que no sé si... Bueno, jo també tinc un documental que es diu El cinema que no veiem, i amb aquest, a través d'aquest documental he pogut criticar una mica doncs, aquests directors que estem intentant doncs, aixecar pel·lícules i no tenim ajudes, no tenim pràcticament res amb el que he comptat. Tens que en lloc de donar doncs, ajudes de 100.000 euros, doncs, que doni ajudes de 15, 20, 30.000, 40.000, i això doncs, ja et serveixi per poder fer una cosa doncs, encara lluny i pagar uns mínims, com a mínim, a l'equip. Llavors doncs, el tindràs més interessat, més engrescat i no et deixarà penjat, etcètera, etcètera.
També ha sortit el tema dels micromecenatges, dels crowdfundings. Tu comentaves que no ets gaire fan d'aquest sistema. Explica'ns una mica el perquè.
Perquè s'ha de fer bé. I s'ha de fer, si no ho coneixes, que en el meu cas que no coneixies, doncs clar, doncs vas una mica perdut, vas donant pals de cec, és temps que hi inverteixes i que no inverteixes en la pel·lícula, que també hi has d'invertir. Llavors, clar, t'has de dividir, has de fer treball les dues coses a la vegada i doncs és complicat, i sobretot quan veus que el rèdit que et treus del crowdfunding és just, vull dir que no, per lo que et manca a l'hora de treballar després la producció de la teva pel·lícula, fer la preproducció, hòstia, doncs a mi em va passar que dius, si l'hagués dedicat més temps a l'altre, doncs hòstia, doncs igual ho hagués fet amb menys temps hagués pogut començar tot per aconseguir la misèria, entre cometes, que ho haig aconseguit. A mi no em va sortir a compte, o sigui que jo la balança no em sortia favorable.
Amb tot el que has comentat i amb tota la teva experiència ja de dues pel·lícules, el documental, els curtmetratges que portaves d'abans, diries que surt més rendible fer curtmetratges que llargmetratges?
Home, a nivell de festivals potser sí, és econòmicament, però també hi ha moltíssims curtmetratges. Aquí el mateix Hugo de Sant Boi diu que ha rebut més de 500 i és un festival que comença ara i és petit. Vull dir, si hi ha, jo què sé, vull dir, si la gent fa pel·lícules ara també com a bolets, els curtmetratges gairebé són els xipirons. Vull dir que n'hi ha moltíssims, hi ha molts més, vull dir que es multipliquen. O sigui que jo crec que no, vull dir que sí que està bé com a escola, com a aprenentatge, per mi està bé, però després el que havies fet 3, 4 o 5, llença't, prova i bueno, potser està bé elles, però provar el següent doncs ho faràs millor.
El que dius també dedueixo que o tens molta passió o et quedes a mig camí, no?
Sí, no és així. Vull dir que si tens clar, bueno, has de tenir una bona història també i bueno, que hi confiïs tu i l'equip que la feu, que també hi confiï, i que no hi confiï perquè ets tu, no, sinó perquè creguin la història i que ho vegi bé. I bueno, a partir d'aquí, doncs llançar-te i mirar un temps raonable. Tampoc no dir, bueno, doncs ara, doncs, li dedico 2 mesos, o hòstia, no pots hipotecar la gent d'aquesta manera, això no podràs fer-ho. Llavors, no. Si ets conscient d'això, fes-ho.
Doncs moltes gràcies, Marc Fàbregas, per aquests consells i per atendre el Quimèric.
Moltes gràcies a vosaltres.
I si els que ens esteu escoltant sou més de literatura que de cinema i el que voldríeu és escriure relats, a continuació repassarem com fer-ho. Iker, ja has pres moltes notes ja durant l'entrevista a Low Cost que t'he vist.
Sí, la veritat és que estava amb la llibreta apuntant i, bueno, he estat atent,
A veure si ara amb el tema dels relats
sí,
també estàs
aquest,
atent.
Aquest també m'interessa.
Avui no hi és aquí la Marina, però la Marina sabem que li agrada molt escriure, segur que també li podrà ser de servei. Ho hem fet recuperant els consells de 3 escriptores de renom que van participar en l'última edició del Festival Celsius 232 d'Avilés. Es tracta de la Cristina Fernández Cubas, de la Samantha G. Schweblin, no sé ben bé com es pronuncia, crec que és així, i l'Ariadna Castellarnau. Va ser una taula rodona moderada per l'Èlia Barceló i va ser molt interessant precisament perquè els va preguntar una mica en com construeixen elles les seves històries, no? Partint de quins elements, per exemple, de si ja saben quin serà el final o no, si quin és l'element més important a l'hora d'escriure, i ens va semblar doncs, una bona classe per entrar en aquest món de l'escriptura.
M'agradaria destacar una cosa que has posat al guió i que no has mencionat.
A veure.
La taula moderada, molt bé.
Sí.
Molt bé.
La va moderar per molt bé l'Èlia Barceló perquè es nota que ella és escriptora. I va saber portar-les molt bé en un terreny que potser la gent que no escriu no entraríem, no? Mm. Llavors, crec que fins i tot per gent que no vulgui escriure, aquestes declaracions li poden resultar interessants. Ja no només és un consell de posa't a escriure no sé quantes hores diàries, sinó una cosa més creativa, no? Mm. Si et sembla, comencem per als elements i més tant subtils del que és escriure, el que costa més de definir i el que costa més d'aplicar. Un, per exemple, és el to del relat. Per la Cristina Fernández Cubas, això és molt important.
El cuento es el que sabe por dónde. Es decir, bueno, podemos hablar de cosas que sabemos todos, ¿no? El cuento hay unas leyes en el cuento, ¿no? Exige economía de lenguaje, por ejemplo, economía de personajes, dejarte de excursiones y de excursos. Bueno, pero a veces eso está así y el cuento falla. El tono es importantísimo, el tono. ¿Qué es el tono? Ajá. ¿Qué es el tono? El tono es un fantasma, que es como un fantasma, vaya, no es un fantasma. A nadie le dicen, me ha gustado tu cuento, ¿qué tono? No. No, el tono se hace visible cuando no está. Cuando no está, entonces dice, no, aquí ha fallado el tono. Bueno, ¿qué es el tono? ¿De la intensidad de la voz? No, yo diré, pondré un ejemplo que para mí es más fácil. Un doblaje de una película, por ejemplo, ¿no? Que están los takes allí y están los dobladores con un director de doblaje. Y entonces pongamos que tienes que doblar a una persona de espaldas que solamente dice, ahí pone, está lloviendo. Vale, tú puedes decir, está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo con aburrimiento. Bueno, lo puedes decir de muchas maneras. Y al final dices, por ejemplo, está lloviendo. Y te dice el director, este es el tono, ¿vale? Entonces el tono son un poco las riendas desde la primera línea de las que tú tirarás hasta el final. ¿Cómo se invoca? No lo sé. Es como el fantasma de aquel cuento, que cuando vive en un castillo, el ruido de cadenas y todo lo que quieras, la familia se ha acostumbrado a él y no le hace el menor caso. Pero de repente un día cansado, pobrecito, dice, pues me voy. Y se va a recorrer el mundo y entonces todos lo echan en falta. Porque ya la casa no es la misma, sin el fantasma.
¿T'ha quedat clar que és el to?
Bueno, he entès que el to és un fantasma.
O sigui, jo entenc que és el to, però deu ser molt difícil realment sí, crear un to. Sí, has de ser una Cristina Fernández Cubas, no?
És molt difícil de definir, de fet.
És una crac.
I quin diries que és el nostre to? El to del programa?
Ojo, depèn del dia, depèn del dia. Depèn de si estic sola, si sou vosaltres, si som més gent, no?
Ah,
a vegades, si estic sola, la cosa és molt sèria. Els 14 anys informatius passen factura. Però si esteu vosaltres, doncs em desmeleno i començo a dir barbaritats. I llavors és quan treus talls per les xarxes socials d'aquests que es fan populars.
Claro, el trio Calavera ha salido.
Seguim amb consells, si et sembla, perquè sí, ja hem dit que el to és difícil d'explicar. Doncs hem de parlar d'altres coses com el factor emocional, que és molt important a l'hora d'escriure un relat. Així ho destacava la Samantha.
Lo único que necesito saber, y con mucha precisión, es esa emocionalidad a la que voy. O sea, es esa emoción del final que voy a entregarle al lector. Y entonces es como si fuera una emoción tan, pero tan, tan precisa que no se puede nombrar, no hay lenguaje para llegar a ese lugar. Lo único que puede nombrarla es ese procedimiento súper, súper preciso que es todo lo que pasa en esa historia para llegar a esa emoción final. Es la única manera de nombrar eso. Entonces, esa emoción final es para mí la semilla inicial del texto que llega con todas sus pistas y con su tono, ¿no? De cómo, de qué debe pasar. Y es tan, tan importante que vuelve al plot, o sea, vuelve al argumental, absolutamente anecdótico. Puedo hacer lo que quiero, puedo cambiarlo todo. O sea, soy súper abierta con eso. Me siento con tanta libertad cuando escribo. El cuento que era de un marinero que iba hacia el sur puede terminar siendo una señora que limpia un trapo en... O sea, puedo agarrar todo y usar la idea original solo como una influencia.
I per l'Ariadna Castellarnau, l'important és emocionar-se ella primer per poder arribar a emocionar el lector.
Si ese shock no me lo produzco yo antes, me resulta, es como muy complicado de que el cuento lo produzca en el lector. Yo necesito sentirlo en el proceso de escritura. Entonces, yo tengo un procedimiento, ¿no? Que cuando escribo voy bastante a tientas. Entonces voy probando y voy poniendo piezas. Y sé que en algún momento van a encajar. No siempre, cuando no encajan es un cuento que no funciona y va a la basura, ¿no? Pero cuando intuyo que en algún momento van a encajar, la emoción va creciendo, ¿no? Porque tú vas poniendo esas piezas y se va armando el puzzle. Y sé que en algún momento me va a quedar ese hueco con esa pieza que en algún momento voy a encontrar.
I en això precisament li ha donat la raó la Cristina Fernández Cubas.
Si yo me inquieto escribiendo un cuento, él se va a inquietar. Si, si yo me río, él va a reír. Si yo me aburro, él se va a aburrir y va a cerrar el cuento. Esto es, y además muchas veces se juega con el autoengaño. Pues bueno, no está mal. Esto es, por ejemplo, cuando he dicho lo que no se debe hacer. Naturalmente hay leyes, pero las leyes están para saltárselas. Quiero decir que cualquiera están allí, pero nos ha dicho, el cuento no ha dicho todavía la última palabra, ¿no?
Estem parlant de coses com molt abstractes, sí, però hi ha una cosa que és potser més tangible, que és el final del relat, no?
Sí, sí, sembla, quan... sembla obvi, no?
Clar, dius, tu quan poses a escriure saps com acabarà, no ho saps? Ostres, és una pregunta que potser
és veritat,
no la faries, no?, si no escrivissis, però l'Èlia Barceló va preguntar perquè suposo que sap que els finals no sempre, no?, no sempre són com un voldria.
Sí.
I així va explicar una mica la Cristina com, quin és el seu cas davant dels finals dels relats.
Yo muy a menudo empiezo a escribir creyendo que sé a dónde voy, pero esto no quiere decir que termine llegando al sitio donde creía llegar, porque en el proceso de escritura pasan muchísimas cosas. Es, a mí lo que más me interesa es el proceso de escritura, sobre todo cuando va bien, ¿no? Cuando, lo, si no,
cuando
no.
fluye, cuando fluye.
Sí,
eso
sí.
Es...
Y a lo mejor llegas al final que tú ya tenías al principio, pero muy enriquecido, nada que ver.
Mucho mejor.
Sí, sí, el proceso de escritura a mí es lo que más me interesa. Pasan cosas ahí sí que misteriosas, de repente descubres cosas que no sabías o cosas que no sabías que sabías.
És una mica això que dèiem fora de micro, sí, no?, del mapa i la brúixola, no?
Exacte. De si existeixen dos escriptors, el de la brúixola i el del mapa. Els del mapa ho saben tot, ho tenen tot esquematitzat, i els
això
de la brúixola...
Això seria el teu cas, crec jo, si escrivissis.
No,
sí, sí,
no.
Que tu ho tens tot molt planejat.
Sí, sí.
Jo som més de brúixola.
Sí.
Estirem i a veure què surt.
Exacte,
igual després
aquesta
et surt una cosa que dius, ostres, quanta mierda tengo ahí dentro, no? Això ho he sentit amb alguna escriptora, eh? De dir, em fa por que estic escrivint. No ho sé, jo ahí lo dejo. L'Ariadna, per exemple, el que deia és que començar a escriure un relat sabent al final la tranquil·litza.
Me produce un gran alivio, de entrada, porque digo, bueno, ya sé dónde voy. Pero lo que me pasa es que acostumbro a cambiarlos. O sea, que lo que pensaba que iba a terminar de una manera, termina de otra, ¿no? Porque, bueno, también después te das cuenta de, no, en realidad el personaje no tenía que ir por aquí, o esa no es realmente la experiencia. Y ahí sí que hay una palabra que me parece muy importante, que es que para mí el núcleo del cuento, una de las cosas más importantes del cuento es esa... A ver, yo concibo el cuento, ¿no?, como una acción dramática pues cerrada, ¿no? Tiene que haber una acción dramática que tiene que ver con un personaje. Y lo más importante es que el personaje experimente una transformación, que puede ser mínima, puede ser enorme, puede ser, no sé, convertirse en un bicho, ¿no? O sea, no importa eso, no importa qué tipo de transformación, si es interna o externa, o de qué tipo es, o de qué grado es. Pero esa idea de la transformación del personaje, que no es el mismo cuando empieza que cuando acaba, ¿no? Y a mí sí que lo que me obsesiona como escritora es el trabajar sobre esa transformación.
Per contra, la Samantha el que explicava és que hi ha una línia molt fina, per no dir finíssima, entre saber el final i estar conforme amb el final que vols escriure i el saber massa sobre el final.
Ah!
T'explica el per què.
Sabes a dónde vas. Es como si fuera una gran pista que te ayuda a avanzar. A mí lo que me pasa es que si eso se pasa de la línea, si lo sé todo, que a veces te pasa que de pronto... No, me da ganas de escribirlo, o sea, no entiendo qué estoy haciendo, es alucinante. Tengo que empezar
trabajo.
Sí, sí. A mí me pasó con Distancia de Rescate, que se publicó como una novela, pero es un cuento, todos lo sabemos. Que me pasaba, estuve 2 o 3 años y tratando de escribirlo y lo que me pasaba era que me resultaba sumamente aburrido, porque sabía qué iba a pasar, dónde iba a pasar, cuál era el problema, quién iba a morir, quién no, cuál era el tono, cuál era el final. Y es muy interesante cómo de pronto impones un límite, en el sentido de que entras a una historia desde un lugar muy específico, con un tono muy específico, con límites. Yo le llamo límites, no sé cómo llamarlo. O sea, los límites lo que hacen es que es como si le imponieras ciertas reglas al texto que hacen que haya un montón de cosas que ya no puedes hacer.
El que está claro es que todos los escritores y escritoras dicen que al final la historia mana.
Sí.
Sí, independentment del que l'escriptor cregui que vol, després et poses a escriure i, ostres, aquest personatge es revela, no vol fer segons què, no? Com el nostre microconte d'avui, o això és incoherent, o això per aquí no flueix i per allà sí, no? Vull dir que al final
els propis personatges es poden revelar.
Exacte. I al final, si som creadors, encara que siguem aquell déu que crea els personatges fan que els hi donen la gana.
Exacte.
I així acaben les coses. Nosaltres hem donat les claus. A partir d'aquí, que els oients, els
facin
futurs
les seves
escriptors,
històries.
Facin una mica el que els hi sembli.
Quimèric, quan l'excentricitat es converteix en normalitat. La crònica del fantàstic.
I deixem-nos de consells, de creacions, i anem a jugar. Anem a jugar, però per una bona causa.
Exacte.
Perquè per aquestes dates, concretament aquest any ha estat el 4 i 5 de desembre, Cotxeres de Sants es transforma en un lloc per jugar enorme, ple de gent, amb les jornades d'Ajudar Jugando.
Unes fantàstiques jornades solidàries que estan, bueno, dedicades a aquestes campanyes, bueno, a ajudar, bàsicament, a ser solidaris.
Ells recapten fons, no?, a través de la subhasta, a través de diferents activitats que es fan, per diferents projectes. No sé aquest any quin projecte anava la cosa.
Bueno, de fet, estava bastant farcidet el festival i encara no han decidit a quina organització. Ja els hi vaig preguntar a quin.
Ja veurem,
no ho han
ja
decidit.
Veurem, no?
De fet, encara no sabem quants diners s'han recaptat, però ens podem fer una idea.
Home, cada any, déu-n'hi-do,
sí,
la subhasta,
sí,
jo he vist números
i,
que...
I ja veuràs en aquesta subhasta, perquè, t'avanço, han fet rècord històric.
Ah, molt bé. Home, hi havia bons articles,
sí,
que
sí,
comentàvem
sí.
pel grup d'Arquimèric, aquell llibre de firmat per la Abercrombie, vaja, no sé.
Doncs et sorprendrà, perquè no ha sigut el que s'ha vengut per més.
No?
No.
Què és el que s'ha venut per més?
El de Sabino Cabeza, de l'any passat.
Sí?
Sí, Frontera Oscura.
Home, però si això ho podíem haver aconseguit nosaltres, també, eh? Si el tenim, el vas deixar tu, vull dir, toquem el Sabino,
sí.
Escolta, firma. Ja està. Mira, l'any que ve participa en la subhasta, ja està.
Ah, sí,
adjudicat.
Clar. Doncs si vols, fem un petit repàs del que es va fer aquest cap de setmana del 4 al 5 de desembre,
sí,
a les Cotxeres.
Que era la 20a edició, per cert.
20a edició, 20 anys. Home, no podia ser en un altre any el rècord històric.
Mm-hmm.
Han fet ludoteques, botigues solidàries, partides de rol, tornejos, firmes amb il·lustradors i autors, tallers i fins i tot demostracions de jocs de taula. I... també un superpodcast cortesia de Xema Pamundi, el mateix que va dinamitzar la subhasta juntament amb Ricard Ibáñez.
Hi ha d'haver de tot,
sí,
perquè així també cridem més a la gent.
Exacte. Si et sembla, parlem de la subhasta perquè, bueno, és el que vam poder cobrir.
Home, els oients entendran que no podem estar
clar,
tot el cap de setmana en aquest acte, malauradament.
No som superperiodistes.
Exacte, ja ens agradaria, ja.
Tot i que sí que som un superpodcast i un
superprograma
de ràdio.
Programasso.
Bueno, doncs es van subhastar 30 articles, entre llibres com el de Frontera Oscura o Un poco de odio, i jocs de rol, jocs de taula, còmics i un parell de sorpreses més. Aquest parell de sorpreses és el que aporten al rècord històric. Una recapta mitja de 200 euros més o menys per article. I també es va apostar de forma online. És una novetat d'aquest any, via Twitch.
Ostres.
Fixa't, coses que trae la pandèmia.
Sí, sí.
I l'ambient era molt divertit i irreverent. De fet, en vaig gravar un fragment
a veure
de la subhasta del joc de taula Bitoku.
Es una edición súper especial, súper currada, un juego que además no está disponible todavía. Y aquí lo vamos a vender por 30, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 48, 68, 70, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86... 88, 90, 92, 94, le baja la mano al niño. Increíble. 215, estamos en 215. 215 a la 1, 215 a las 2, 220. No os gusta hacerme trabajar, ¿eh? 220 a la 1. Ahora vendrá gracioso. 220 a las 2. Ah, no. 220 a las 2 y media. 225, no lo puedo creer. Es verdad, mira, es verdad. Si llegamos a 250, me comprometo a hacer una tortilla y mandarla por Seúl Frío al ganador. 12 huevos. Te voy a Figueras, huevos de gallinas libres, todo lo que he dicho. Pero estamos en 235, faltan 15 euritos para la tortilla, que no es comida, es una experiencia. 265 a la 1, 235 a las 2, no interesa la tortilla, de verdad. Adjudicado en 235.
Home, jo crec que el problema va ser que no va dir de què era la truita.
Ah.
Perquè, clar, a mi em diu una truita de patates amb molta, molta ceba i jo pago el que sigui.
Home, i tant. Bueno, aquest era el to, eh? Un to magnífic, molt divertit.
A veure, jo recordo, ara quedaré una mica així de buena cebolleta, però l'últim cop que vaig anar a la subhasta jo, que va ser abans de la pandèmia, no sé si el 2019 o potser el 2018...
Oh, Dios mío, ¿cuánto tiempo?
Qué tiempo es eso, era abans de la nova normalitat, o la nova normalitat. Van cantar la cançó de Soy Rolero.
O sigui, ostres!
Van agafar un Soy Minero i la van canviar la lletra per parlar d'un roler, no? D'una persona que juga rol. I va ser boníssim, van fer fins i tot karaoke. Vull dir que jo això no ho oblido, eh? No ho oblido encara que passin els anys.
Doncs, bueno, venia farcideta de sorpreses. I de fet, mira, a primera fila, perquè us il·lustro una mica la situació, hi havia un senyor que al començament de la subhasta va aixecar el braç i no la va baixar en tot els 8 minuts que va durar la subhasta va estar amb el braç aixecat.
I és el que se'l va quedar al final o no?
No.
Se li va cansar el braç després clar, de 8 minuts.
Una pena.
Va dir, bueno, és igual, ja. La tortilla no m'interessa.
No, però aquest t'ha cridat l'atenció.
Sí, clar.
Doncs amenitzar una subhasta és un art. I Txema Pamundi sap perfectament com aconseguir aquestes ofertes tan altes. El podem escoltar.
Com s'amenitza una subhasta?
Aviam, som ja molts anys fent-la i hi ha coses que saps que funcionaran, el de fer que la gent pugui sense voler. I es gastin més diners del compte, això sempre fa molta gràcia. I després et fixes també amb el tipus de lots que surten a subhasta i aleshores amb quins pots estirar més o menys. I després tenim moltes coses que anem afegint als lots quan la subhasta es satura perquè es reactivi i la gent segueixi posant diners. Perquè al final és del que es tracta. I també es compta molt amb que la gent està disposada a deixar-se enganyar i a participar de la festa. Aleshores, quan els hi puges 50 euros de més, doncs vinga, no n'hi haga falta, saps?
Per què incluïu una caixa misteriosa cada any?
Aviam, aquest any hi havia la conya de que Maldito Games ha posat a la venda unes caixes sorpresa plenes de jocs i s'ha fet molt safreig a les redes socials amb el tema aquest i suposo que ha vingut per aquí, però altres anys és una tradició. Tampoc sé exactament quins jocs hi havia a dintre. Ho he mirat per sobre, però...
No pots dir res, no? Això queda secreto de confessions.
Això queda en manos de la persona que ha guanyat la caixa i si ella la vol fer pública i ensenyar-la, per no romper la màgia...
T'ha passat alguna vegada que estan subhastant un producte que tu el vols sí o sí i no pots pujar?
Sí, sí, i a vegades he pujat jo des de la subhasta i de fet hi ha hagut anys que m'he pillat los dedos per fer la conya de voy a pujar para subiros el precio. Va haver un any, crec que fa 2 anys, que vaig pujar en plan ai, os subo el precio i ara seguís vosotros i es va quedar tothom quiet, callat i vaig menjar jo el lote. O sigui, primer per 60 euros unes barajas de cartes que no les volia per res, per fer la conya. Sí. Està contemplat que jo puja de vez en cuando i suba i faci conya i tal. És molt informal i es trenca la dinàmica de les subhastes tradicionals.
Moltíssimes gràcies.
De res, a vosaltres.
Bueno, i la subhasta, ojo, va acabar doncs, amb aquest rècord històric després de 20 edicions de l'Ayudar Jugando, l'oferta més alta que desbanca l'anterior de 1.001 euros va ser de... Redoble, por favor. 1.350 euros.
I de què era? És que...
Una caixa misteriosa.
Però què hi havia dintre?
Ningú ho sap, només ho sap la persona que la va adquirir.
Pues quan hi hagi una carta de te fastidies ja veuràs quin risa. No, 1.300 euros.
No, però Txema Pamundi i Ricard Ibáñez dan fe que hi havia contingut.
Val. No sé, no estic tranquil ara, però vaja, espero que si ens està escoltant qui ha pagat aquesta barbaritat ens pugui dir que hi havia la caixa.
I tant que ens escoltarà. Doncs mira, de fet, Ricard Ibáñez, que és historiador, escriptor i principalment conegut per dissenyar jocs de rol, com Aquelarre.
Sí, en vam parlar, no?
De fet, sí. També va dinamitzar la subhasta. Ens explica la seva experiència. ¿Cuál ha sido tu experiencia al participar en el Ayudar Jugando?
Bueno, son muchos años y la verdad es que cada día mejora. Cada día la Sevillar jugando se superan a sí mismas cada año y es un orgullo y un privilegio estar aquí.
Ha habido una superación, un récord histórico que se ha cumplido hoy, esta noche. ¿Qué nos puedes hablar de esos 1.350 euros?
Bueno, el récord estaba en 1.001 euros que se hizo para todo un lote de juegos que sacó en su día la editorial Homo Ludens y se ha sacado para una caja misteriosa que nadie sabía lo que había dentro. Pero yo os tengo el secreto de confesión, hijo mío. Yo no puedo hablar.
¿Qué nos podrías decir de tu juego de rol?
Hace ya como 31 o 32 años que salió la primera edición y bueno, habría que hacer una cuarta, digo yo.
Hay que renovar.
Renovarse o morir.
Aquest riure malèfic amaga moltes coses, crec.
T'ha agradat, eh? T'ha agradat.
Sí, perquè dona... Buah, ja estic treballant en la quarta edició, però molt fort, eh? No ho sabeu perquè és, no ho sabeu perquè és un secret, però ja
bueno,
ho veurem.
Bueno, exclusiva.
D'aquí mig any segur que veiem la quarta edició.
Doncs
juguem
fixa't. Vinga, va. Bueno, ara sí. Lo millor es fa esperar.
A veure, sorprèn-me.
Sandra Loarnil va ser l'oferta més alta, amb 1.350 euros, amb aquest últim article, La Caixa Misteriosa. No és precisament una persona anònima, és la, la coordinadora.
Ah, persones que ens escoltaria.
Exacte.
Però llavors ella devia saber que hi havia la caixa, no?
A veure, jo em refio d'ella i jo crec que no ho sabia, perquè m'ho va dir. Jo no ho sabia. Jo
però la va obrir davant teu o no?
No, jo tampoc sé què és.
Oh, és que... Acabarem el programa sense saber que hi havia la caixa.
Sí, ho sento.
No m'ho puc creure.
He sigut mal periodista.
Gravíssim.
Bueno, però el que sí que hi havia segur eren un hotel pagat a Andorra.
Ah.
Estupendo. I un parell de jocs de rol que es van sumar durant la subhasta. Van dir, pues yo añado esto. Perquè així va ser.
A la caixa misteriosa.
Ah, exacte, així va ser la subhasta. Doncs si vols, escoltem a Sandra Soarnil.
Vinga.
Rècord històric, 1.350 euros que has pagat per un lot que és una sorpresa, pràcticament, un misteri. Què ens pots explicar?
Que és una caixa gran d'IKEA, d'aquestes de transport, que aparentment pesa, no ho sé, no l'he agafat, i tampoc sé què dur a dir, però al final tot això ho fem per una bona causa. I m'ha semblat que, bueno, pues es mereixia una donació.
I què t'ha portat a pagar 1.350 euros?
El somriure de la infància. Sí, no, al final és la causa, bueno, el lema de l'associació i ajudem a projectes que treballin amb infància i joventut en risc d'exclusió social, ja sigui per motius socioeconòmics o mèdics. Portem fent-ho des de 2003 i, bueno, tots els anys fem aquesta festeta al cap de setmana al voltant del pont de la Constitució aquí a Cotxeres de Sants a Barcelona. I aquest any era una mica especial, després d'un any sense poder ho fer, i bueno, pues tenia pressupost per fer-ho, diguem-ho així.
Estava ple de gom a gom. Es nota aquest esperit de solidaritat?
Totalment. Vull dir, la gent que ve a les jornades normalment ve ja pensant que això és per una bona causa, venen amb el seu pressupost també, i es passen el cap de setmana jugant a jocs de taula, a jocs de rol, participant en tornejos, i passes per les taules, hi ha guardioles a tot arreu, i de seguida no els hi costa res deixar una monedeta, un bitlletet. La veritat és que molt bé.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Una gran edició. De fet, moltes gràcies per proposar-m'ho i jo estic content d'haver-hi anat, sincerament. M'ho vaig passar molt bé.
Hauria estat bé que haguessis tingut temps de passar una tarda jugant, no? Perquè
sí,
al final,
sí.
Nosaltres el primer any que vam anar-hi amb el Quimèric, amb l'Alfons, ens ho vam passar molt bé acoplant-nos a taules que jugaven a coses, no? I ens vam posar a jugar, no? I va ser bastant divertit.
Oye, ¿puedo matarte el zombi?
Puedo jugar. La gent sempre et diu que sí, és brutal,
clar.
Eh? Jo, a mi em sorprendria molt, perquè
per
no...
Per què? Perquè és solidària.
Són gent maca, al final.
Sí.
Gent maca.
Som gent maca.
La gent que juga té cor.
Sí.
No com la gent que es queda a casa mirant Netflix.
És que, en general, la gent del Fantàstic és molt bona gent.
Oi?
Sí.
Que, per cert, per la gent que ens estigui escoltant i no conegui el podcast d'Ayudar Jugando, tenen un podcast boníssim que es diu Cero en Cordura.
Sí.
I la veritat és que us el recomano moltíssim perquè el fa un grup de gent que en sap molt, tant de l'àmbit friki, de cultura alternativa, literari, de jocs, de cine... Com de ràdio, vull dir que sona molt bé i dona gust d'escoltar. Jo ho havia de dir.
Aquí recomanant la competència, eh? Molt bé.
A veure, això, hem de sumar.
Això,
hem de sumar.
Això és perquè som bona gent.
Exacte.
Perquè el Fantàstic és bona gent.
I així acabem. Fins Fins aquí el penúltim Quimèric d'aquest 2021. Tornem l'últim dia de l'any, el 31 de desembre, amb un nou programa en què farem crònica del Japan Café, que tindrà lloc aquest diumenge, dia 18, aquí a Sabadell. I també entrevistarem la guanyadora dels Premis Alba d'aquest any, la Selena Soro, autora de Misteris de la Boira. No us ho perdeu, que vagi bé!